és molt fàcil poder-ho veure que la forma de federar, d'unir regnes diversos amb independència plena, amb moneda pròpia, amb uns parlaments propis, amb unes lleis pròpies, això només es dona en els estats catalans o el que es diu també en els estats de la Corona d'Aragó. A Castella això no es dona, per tant, quan a Castella es dona és que Castella està vinculada amb la monarquia catalana, i és així. Hi ha alguns cronistes que diuen s'ha incorporat Castella amb el casament de Ferran Isabel a l'imperi català. Hi ha consciència del segle XV d'imperi català, i el segle XVI encara més, perquè l'imperi català s'expandeix a Amèrica, i per això Amèrica funciona com un regne més. Penseu que Amèrica té un virrei. Una de les altres coses que funcionen en els estats de Catalunya és que cada estat té un virrei, i Amèrica també. Per tant, com que a Castella no hi ha hagut mai virreis, ni hi ha hagut una organització virregnal, el que sembla clar és que Castella està exclosa d'Amèrica, del govern d'Amèrica, perquè Amèrica es governa segons les pautes jurídiques catalanes, que és amb un virrei i amb una audiència virregnal. Colom, a més de ser el virrei, és el cap superior d'una audiència. A Castella hi ha audiències, però no hi ha audiències virregnals perquè no hi ha virreis. Per tant, és fàcil d'anar configurant tot un passat molt més complex, molt més ric i amb molts més matisos del que ens ha explicat, però evidentment un passat català. Tenint això present, vull entrar amb el tema d'avui dia, que és Miguel de Cervantes era català. Jo no em faig ja la pregunta, podia haver estat Miguel de Cervantes? Ara aquesta pregunta me la vaig fer fa 15 anys, i durant aquests 15 anys, quan m'avorria d'en Colom o quan en Colom em saturava, el que feia com una vàlvula d'escapament, així com doncs, ja d'altres vàlvules, la meva era anar buscant altres temes de la cultura catalana perduts, i un d'aquests era el tema del senyor Cervantes. I fa 15 anys hi havia la possibilitat que ho pogués ser, i ara us intentaré resumir amb una hora i quart, una hora i vint, si m'allargo també m'agradaria que m'ho diguéssiu, perquè he perdut la noció del temps últimament. Per tant, quan algú s'aixequi deduiré que ha passat una hora, quan s'aixequin 4 o 5 persones hi he d'anar acabant. Aleshores, una de les altres coses també importants, importantíssimes per mi, que és l'aproximació als textos i que no es dona, és no creure'ns que en un sol llibre hi ha la veritat absoluta. O sigui, algun cop he trobat algun historiador que m'ha dit, però què dius que en Colom és català si en aquest llibre ho diu? Genovés, mira, Genovés de Nación, no? Realment com si una mena d'autoritat divina ho hagués escrit amb un bolígraf diví. No, les coses no són així, perquè si bé sí que hi ha un llibre que diu que en Colom és genovès, en tenim un altre que diu que és català, un altre que diu que és venecià, un altre que diu que no se sap d'on és, un altre que diu que és francès, un altre que diu que és portuguès, un altre que diu que és anglès, i aleshores només amb la visió absoluta o quasi absoluta de tots aquests textos ens podem aproximar en aquella realitat. No val doncs tenir una visió molt tancada d'un tema, sinó que cal obrir, cal presentar, encara que sembli contradictori, això ens estarà indicant que estem passant una fase superior del coneixement. La contradicció no és pas la manca de coneixement, és entrar en un estadi diferent del coneixement on cal tenir en compte les versions irreconciliables. Per tant, amb el Quixot ens passa igual. No ens podem aproximar a Cervantes si no sabem que aquest senyor, ja a la seva època, la seva vida ja era un misteri. Algú de vosaltres s'imagina que avui dia anéssim a buscar un gran especialista de literatura catalana i li diguéssim, fes una biografia, tu que en saps tant i tens tants llibres i tants documents, fes una biografia sobre Jacint Verdaguer, i al cap de 2 anys vingués i digués, em sap molt de greu, però Jacint Verdaguer és un misteri. No sabem res, no sabem qui és la seva família, no sabem on va viure, no sabem on són els originals, no sabem on es van fer les primeres edicions, que han desaparegut, no sabem qui eren els seus pares, no sabem qui són els seus descendents, en el cas que n'hagués tingut per via genital, perquè també té parents, no? I avui dia hi ha descendents i parents de segon i tercer i quart rang de mossèn Cinto Verdaguer. Doncs 100 anys després de la mort de Miguel de Cervantes, ja no se sap qui és. S'encomana una biografia amb un tal Mayans i Siscar, i el llibre que surt per prologar l'edició anglesa del Quixot el text és totalment humit, no sabem qui és, no sabem on va viure, no sabem qui són els seus parents, no se sap absolutament res de la guerra de Cervantes 100 anys després de la seva mort, amb l'agreujant que Cervantes va ser molt més traduït i molt més conegut que Verdaguer, i a més, com tothom diu, era un personatge que vivia a la cort i era protegit pels virreis de l'època. Per tant, si 100 anys després de la mort de Cervantes, d'un personatge que vivia a la cort, protegit pels virreis, pel virrei de Nàpols en aquells moments, amb una gran implicació en els afers d'estat, i no se sap, traduït a totes les llengües, al francès, traduït a l'anglès, traduït al castellà, no se sap absolutament qui és que realment ha passat alguna cosa sobre la seva personalitat i sobre l'autoria de les seves obres. Això es pot donar? Es pot donar que en el segle XV i en el segle XVI i encara al segle XVII les obres siguin agafades, tallades, reconduïdes, reelaborades i que se'ns presentin a nosaltres com una cosa totalment nova i difícil de connectar amb el seu autor primigeni? És clar que es pot donar, i això és un dels punts claus en què fonamento la reconstrucció de la història de la descoberta catalana d'Amèrica i de la personalitat d'en Cristòfol Colom, i aquesta és una de les claus que també faig servir per reelaborar tot el que fa efecte el Quixot, el seu original i la personalitat de Miguel de Cervantes. Bé, faig servir autors de reconeguda vàlua intel·lectual, professors d'universitat la majoria de vegades, per refer tot això. Aleshores, Francisco Rico, que és el curador d'aquesta edició de l'editorial crítica del Quixot, ens diu que l'original presentat per en Cervantes al Consell Reial segurament no fou, per descomptat, un manuscrit autògraf, o sigui que no va ser el manuscrit fet pel mateix Cervantes, sinó una còpia en net realitzada per un amanuense professional. Tant, ja tenim que el més gran especialista de la transmissió textual del Quixot ens diu que segurament el Quixot que es presenta perquè es doni llicència d'impressió no era de la mà del mateix Cervantes. Diu, tal era el procedir seguit en l'immensa majoria dels casos. Tant, tenim doncs un reforç que ens ajuda a entendre que quan un llibre es presenta perquè se li doni una llicència d'impressió, generalment es copia i s'arregla d'acord amb els interessos de la corona, amb els interessos de l'Església i amb els interessos de l'Estat, i això després és el que s'imprimeix. Una còpia passada net feta per una amanuense professional. Diu també Enrico que en Cervantes no va revisar les últimes proves d'impremta. Per què no va revisar les últimes proves d'impremta? Que el senyor li van dir, vingui a revisar les últimes proves d'impremta, i ell va dir, quina mandra, ara he de revisar 800 pàgines, saps què? Deixeu tal com ho ha fet aquest copista. O bé, les lleis d'impremta no permetien supervisar l'original arreglat per la censura oficial. Està clar que és el segon cas, perquè les lleis d'impremta, els edictes sobre la regulació de la transmissió dels llibres, ens diuen això, que un cop s'han passat a net els originals amb unes altres còpies i estan a punt d'entrar a impremta, aquí ja no val cap mena de retoc per part de l'autor, que encara podria introduir alguna cosa que la censura li hagués impedit de transmetre. També ens diu Enrico que el Quixot hi ha omissions, ruptures de la continuïtat, epígrafs erronis que poden ser obra dels impressors. Bé, sabem que no són obres dels impressors, perquè abans ja he dit que eren obra d'una manuensa professional, i de fet els impressors no tenen cap llicència per arreglar un text. Això són els censors. Els impressors l'únic que fan és imprimir tal com els impressors, com els censors estipulen. També ens diu Enrico que hi ha indicis per sospitar que la novel·la no va escapar de la censura totalment indemne. O sigui, podria haver-hi molts rastres d'una censura premeditada a l'obra del Quixot. Continua dient que no sabrem mai amb exactitud en quina mesura afectaren el text cervantí, la manera de producció del volum i les circumstàncies que el condicionaren. Això està condicionat, hi ha unes intromissions, però potser no sabrem mai el gruix de tot això. En moltes ocasions no podem estimar l'abast dels incidents tipogràfics, o sigui, dels errors de l'impremta. Sobre la primera edició, diu Enrico, la lacra més greu, de l'edició Prínceps és la formidable quantitat d'errades. Des de la portada fins a l'última paraula del text no hi ha cap mena de nyap que no tingui lloc a l'Ingenioso Hidalgo de 1604. Els errors són diversos centenars. Ha desaparegut un capítol sencer en què es roba, en Sancho Panza se li roba l'asa. El següent capítol parlen que li han robat l'asa, parlen com si realment tothom sapigués el que ha passat en el capítol anterior, però en el capítol anterior no s'explica que se li roba l'asa. Això fa que la segona part del Quixot, el Quixot digui: ei, jo no sóc un desmemoriat, el tema de l'asa és la manipulació del censor, ho diu en el segon capítol. La gent diu: mireu, és que no va tenir temps de... no es va adonar que anava del robatori al no robatori, i és clar, com que escrivia tant no podia estar atent a tot. Però no, realment, els que heu llegit Cervantes, si un defecte té és escrupolós fins a la malaltia. Cada paraula, cada adjectiu, cada construcció és molt escrupolosa i realment diu el que vol. Jo, per exemple, quan reviso els meus textos, se'm pot escapar una cosa, per exemple, si hi ha unes presses determinades, sempre se m'escapa alguna cosa, però és alguna. No tot el llibre està ple de vedades. Quan el llibre està ple de vedades és que tu no has pogut relaborar-lo d'acord amb la teva... amb la teva línia literària, no? Sobre la primera edició també Hartzenbusch creu que hi ha errates i dislocacions per culpa dels caixistes. Encara que sigui dels caixistes, tothom observa que passa alguna cosa a la primera edició. Diu que allò no havia estat per manca de memòria de l'autor, sinó per culpa dels impressors. No és la manca de memòria, és impossible que aquest senyor faci aquestes vedades, sinó que en el moment de confegir-se l'obra és on passa. Ni aquests senyors, alguns pensen que són els impressors i d'altres els censors. Enrico parla sovint d'una edició Prínceps de 1604. El que passa és que el 1604 ja sabem per d'altres autors que el Quixot ja s'havia editat, perquè hi ha comentaris del Quixot al 1604. Penseu que som el 2005, ja m'imagino que ho penseu, però que justament s'ha triat aquest any per any Quixot perquè és l'any en què nosaltres tenim coneixement de la primera edició del Quixot. Després, si voleu, el torn de preguntes, els qui us interessi més el tema, podem parlar. Jo penso que no ha existit mai l'edició de Madrid de 1605, i en parlarem, però s'estem celebrant, o s'està celebrant, o ens volen fer celebrar, aquesta mena de commemoració del quart centenari de l'edició del Quixot, quan ja sabem que el 1604 ja hi ha comentaris sobre l'edició del Quixot. Per exemple, aquí. Lope de Vega, el 4 d'agost, manifiesta: de poetas no digo, buen siglo es este, muchos encierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe el Quijote. 4 d'agost de 1604. Almenys ha d'haver necessitat un mes, almenys un mes, per llegir-lo. Ens anem tirant endarrere. Els mesos d'impressió, doncs segurament el 1603 ja es podia, ell ja tenia feta l'obra. Dic perquè també hi ha altres referències. Una, per exemple, la contradicció de los 14 artículos de la fe cristiana de 1627. S'explica una anècdota del 1604, que l'autor era en una llibreria i estava allà amb un altre client i parlant, un diu que hi ha nos remanece otro Don Quijote. El 1604, un senyor que escrivia sobre cavalleries i va dir: mira, ja surt un altre Don Quijote. O sigui que sabem per diverses vies que el 1604 el Quixot ja està editat. El Cervantes, a la segona part, ens diu que hi ha milers de llibres seus impresos en les edicions de Lisboa, València, Barcelona i Anvers. Les edicions de Lisboa les coneixem, són de 1605. Les dues de València les coneixem, són de 1605. En canvi, l'única de l'estat espanyol actual que no coneixem és la de Barcelona. Si es deia el mateix a l'edició de Barcelona que a la de València, que aquesta de Madrid que ens ha arribat i les dues de Lisboa, com és que justament la de Barcelona és l'única que no s'ha imprès? És un altre problema que també qüestiono, que no ens ha arribat. La d'Anvers tampoc, però segurament perquè deuria dir coses molt semblants a la de Barcelona, o simplement perquè podia haver estat escrita també en la mateixa llengua que la de Barcelona. Si deien el mateix, com és que el Quixot de Barcelona desapareix? També ho deixo a l'aire o per la discussió posterior, no? Però que no deixa de ser curiós que l'edició anterior de 1604 de Barcelona ha desaparegut i no se'n sap res. La transcripció del Quixot, diu Enrico, també diu està presidida per una progressiva contaminació del text. O sigui, cada vegada que es van editant edicions, cada vegada hi ha més errades. El text valencià del Quixot, diu, també fou expurgat, però encara amb més zel que l'edició de Madrid. L'impressió de València del 1605, diu, es mostra poc destre a explicar l'original i no té manies per completar bastants planes que no es queden curtes, afegint paraules o frases que convinguin a fi d'aconseguir-ho. O sigui, quan el relaborador veu que allò que diu l'autor no li agrada prou o que es queda prou curt, ell afegeix paraules o frases. I acaba, Enrico, acabo jo de resumir el que ell diu, és evident que en Cervantes no rellegir la novel·la línia a línia abans que s'imprimís. Està clar, perquè era prohibit per la llei i justament per tot això està plena d'errors, està plena de mancances, els censors han ampliat el text a mesura que han volgut i això ja ens indica realment una intromissió de l'estructura de poder amb les obres literàries. Amb això em sembla que queda clar que el que nosaltres llegim avui, el que nosaltres ens arriba avui, no és realment el que ha escrit l'autor, sinó el que ha escrit l'autor passat pel filtre d'un o dos o tres censors. En alguns casos tenim cartes entre censor i editor, hi ha una estira i arronsa per veure si això es pot introduir, si això no. En alguns casos el censor, si és molt amic, no? Això és que jo ho veig, jo volgués editar en una època conflictiva un llibre sobre independentisme a Catalunya i hagués de portar a terme a passar per una censura, aniria a veure un amic meu. Mira, censura el que vulguis, però deixem aquestes quatre coses que... o les diré d'un altre... No, suposo que en aquella època havia de passar una cosa molt semblant al que passaria avui. Un parent, vaig veure un parent que estava... Diuen de l'Espriu que els que intenten vilipendiar-lo diuen que ell va escriure en català però no per voluntat seva, sinó perquè el seu germà era feixista. I gràcies al seu germà va aconseguir que en Salvador Espriu pogués escriure en català sense haver de rebre les repressions en aquell moment. Pot ser cert, pot ser no, sí que hi ha una part de raó, que tenia un germà que estava en les estructures de poder i que sembla que això va atenuar una mica que en èpoques difícils l'Espriu pogués escriure en català sense cap problema. Bé, doncs això també s'havia de donar d'una manera molt semblant entre les lluites de tensió i de poder entre l'editor, l'impressor, el censor i l'escriptor. Segur que hi havien convenis d'aquesta mena que nosaltres no ens passen totalment desapercebuts perquè tenim uns petits indicis que ens permeten resseguir-ho, no? Bé, dit això, que l'obra del senyor Cervantes ha estat retocada de la baix, hi ha un altre autor que s'ha centrat també a analitzar la transmissió dels textos en els llibres del segle XVI i XVII. En parlar d'aquesta transmissió impresa, Alberto Bleco, el seu professor meu de Llengua i Literatura Castellana a la Universitat Autònoma, en parlar de la crítica textual, els textos aquests, hem de ser crítics amb aquests textos, i té un llibre que és un manual de crítica textual, ens diu, esment a part mereixen les edicions falsificades. Fins ara parla d'edicions normals i corrents, de cop i volta. Això m'ha fet difícil, de posar en aquest ventre tan gran, he d'anar mirant a tothom i acabarem amb tortícolis, és això. Però és que si no, per tendència natural, hauria de mirar aquí en línia recta, intento anar adreçant-me la paraula, però és difícil, m'ho poseu molt difícil perquè puc acabar marejat. Aleshores, diu, esment a part, es mereixen les edicions falsificades i contrafetes, impreses amb peu d'impremta i any diferent al veritable. Seguiu o no? El llibre s'imprimeix a Barcelona, 1604, no? Doncs això, diu, és del més normal que s'adulteri. Diu, frau molt freqüent al segle XVII. Us deia que jo no crec que l'edició que es commemora hagi existit mai a Madrid, entre d'altres coses perquè ja us he dit abans, quan en Cervantes parla dels llibres que corren impresos del Quixot, diu, les edicions de Lisboa, València, Barcelona i Anvers. I ell es deixaria d'esmentar castellano castizo como era, de Alcalá de Henares o de Madrid, segons les versions. Es deixaria d'esmentar la primera edició de totes, la que li dona fama, el passa a la immortalitat, renom entre totes les nacions cultes, i no diu que la primera edició era de Madrid? És que si no ho diu, diuen, si ha oblidat, alguns comentaristes diuen, si ha oblidat de Madrid. No, no s'ha oblidat de Madrid, és que a Madrid no va passar res, simplement van agafar i van a de Barcelona segurament i van posar Madrid 1605 i tira milles, eh? Diu que aquestes adulteracions del peu d'impremta passen Guzmán de Alfarache, el Persiles de Cervantes, algunes comèdies de Lope, de Tirso, de Calderón, diu, i en general en totes aquelles obres de gran èxit per motius literaris o d'altra índole religiosa o política. En Guia explica també que el Tirant lo Blanc no és obra d'en Jonat Martorell sinó d'en Ruiz de Corella. Doncs, ara fa poc ha sortit un professor de la Universitat de València que explica que La Ferida de Tormes podria ser obra de Joan Lluís Vives. La majoria d'obres del segle de l'Espanyola són anònimes i en alguns casos se li va donar autoria per consens. Apareix un treball, jo diria que és aquest. Ah, doncs sí, no, sí, doncs va, diguem-li. Però la majoria d'obres són anònimes i això ja és prou significatiu. I moltes d'elles són anònimes, editades en algun estat de Catalunya, o per exemple la Galatea està editada el 1618 per Sebastià de Cormelles al Call de Barcelona. Cervantes, què passa que els que estan, quines ganes tenien d'imprimir tots aquí? Tots tenien ganes d'imprimir a Barcelona, no? Doncs moltes d'aquestes obres no només s'imprimeixen les primeres edicions a Barcelona, sinó com fins i tot en el cas de que diguem que és certa que la primera edició del Quixot fos a Madrid, apareix un Quixot anònim que se'n diu el Quixot de l'Avellaneda i que té peu d'impremta de Tarragona. O sigui, la continuació del Quixot, no d'en Cervantes, s'imprimeix a Tarragona. El que passa que Francisco Vindel, que és un expert en impressió de llibres i les formes de les lletres i en l'estudi de la història de la impremta primitiva espanyola, diu, aquí diu Tarragona, però les característiques de les caixes, de les lletres, de l'impressió, això és d'en Cormelles, és d'en Sebastià Cormelles. I de fet, quan el Quixot entra a Barcelona, van a veure una impremta i diu, mira, s'està imprimint aquell llibre fals que parla de mi, i parla a Barcelona. O sigui que el mateix Quixot t'està dient que el Quixot anònim s'imprimeix també a Barcelona. Doncs totes aquestes intríngulis formen part de la història del Quixot i es parla molt poc, perquè sembla que presentar dubtes, presentar contrasentits i dir no sabem què passa, sembla com si no sigui honest. Sembla que saber una cosa és explicar simplement una versió i tot el que no quadra no tocar-ho. I a mi em sembla que és tot el contrari, no? La grandesa d'un erudit es veu quan et presenta totes les formes de coneixement, fins i tot les contradictòries, i diu, nois, no sé per on va. Doncs amb el Quixot ens trobem això, sort que podem anar-ho refent de mica en mica. També diu en Blecua que en tots aquests casos cal un coneixement molt profund dels impressors de l'època per poder determinar la data i el lloc d'impressió. O sigui, encara que ho diguin, cal un coneixement molt profund per saber si allò és cert i si realment es va imprimint allò que se'ns diu al llibre, perquè el frau més comú és el de canviar la data i el lloc. I avisa que no s'han de confondre les impressions il·legals amb d'altres de perfectament il·lícites. No diu com fer-ho, No diu si mires amb aquest vidre d'aquest color, veuràs si és legal, i si mires amb aquell, simplement diu que compte, perquè això és molt comú i ens hi perdem. I acabo també amb aquestes frases d'en Blecua. Diu, les queixes dels poetes i escriptors en general per la deturpació de les seves obres i pels furs i falses atribucions sobrepassen, en molts casos, el simple tòpic retòric. O sigui, que no és un tòpic que algú es digui, ei, que aquella obra és meva i la firma una altra. Ei, que aquest llibre és meu i me l'heu trinxat. Això passa. també, per tant, em sembla que ens hem situat en aquest, en aquest, en aquest petit moment d'introducció al tema, no? Una mica més, un altre punt. Què passava al segle XVI? A nosaltres se'ns ha dit que és una època de decadència, que els catalans amb el transfuguisme a Madrid, seguint la cort d'Espanya, que aleshores ja s'afinca a Castella, deixem d'escriure en català, que hi ha una decadència, que ningú escriu en català, que el català s'ha convertit en una llengua de pagesos, de casolana, perquè els grans escriptors, imbuïts d'aquest esperit universalista del castellà, tots es passen com una mena de cop, de caiguda del cavall com Sant Pau, no veuen la veritat i tots es passen a escriure en la llengua de l'imperi. Bé, això és el que se'ns diu fins ara. El que passa que també se'ns diu seguint una inèrcia del pensament oficial. Si anem analitzant de mica en mica algunes d'aquestes obres, veurem que ben bé potser no va anar del tot així, i que a mesura que hi aprofundim més, jo simplement el que faig és una escopetada a l'aire per cridar l'atenció de tots vosaltres i d'altres erudits, que gràcies a aquests tocs hem anat rebent molta més informació, no? Però per dir, potser no ha anat del tot així, com podia ser decadència si tota la cort es parlava en català, si a Roma Alexandre VI, recordeu Alexandre VI, que diuen el catalano, parla tota la correspondència, tota la família catalana a la cort, el català és la llengua de la cúria romana, la llengua de la cúria reial catalana, la llengua dels juristes catalans, la llengua de les constitucions de Catalunya, la llengua de la poesia, la llengua de les grans novel·les del moment, com Tirant lo Blanc, com la llengua d'Ausias Marc, que s'imita, fins i tot els autors castellans intenten imitar Ausias Marc. O sigui que el català és una llengua de referència a Europa, i més per la poesia castellana. Què passa que de cop i volta aquestes referències deixen d'existir? Tota aquesta llengua usada per tothom, resulta que quan escrius has de fer servir el castellà? Potser això passava perquè tothom llegia en castellà, però resulta que no, que hi ha estudis sobre què llegia, que es llegia a Catalunya al segle XVI, i realment el que es llegeix més, com és de suposar, és el llatí. S'han estudiat un bon centenar de notaris, i s'han estudiat, sabeu que quan una persona es moria es feia una mena d'inventari de béns, i sovint, gairebé sempre, apareixen els llibres. Gràcies a aquests inventaris, i gràcies que es morissin aquesta gent també, la mort en aquest sentit és molt útil. Si no s'haguessin mort, doncs no sabien què llegien. Aleshores, gràcies a aquests fets, els notaris apunten el que tenen, i resulta que bàsicament el que hem trobat és que la gran quantitat de notaris de Barcelona, i alguns de Perpinyà i alguns de Girona que també s'estudien de forma més tangencial, llegeixen bàsicament en llatí. La segona llengua més utilitzada és l'italià. Això és importantíssim, perquè quan diuen és que Cervantes té influències italianes, doncs sabem una mica on moure mitja Itàlia i Roma molt sovint. També s'ha d'estudiar, penso que encara s'ha de fer una història de l'Església, del papat català, encara s'ha de fer. Hi ha una investigació que està en curs, mirem fins i tot si Juli de la Rovere podia ser un Sarrovira o un de la Rovira, perquè també és curiós, havia sigut abat de Montserrat, no? Penseu que Adrià d'Utrecht, que és l'arcabisbe de Tarragona i després és papa, penseu en Alexandre VI, penseu en els Borja, no? O sigui, en el segle XV tenim 4 o 5 papes catalans, i aquesta gent utilitzava també la llengua catalana. Això també ho hem perdut, no? Per tant, hauríem d'anar reconstruint aquest passat difuminat, però és difuminat no perquè el passat fos difuminat, sinó perquè nosaltres no tenim prou elements d'estudi per reconstruir-lo d'una forma nítida. Però nosaltres no som difuminats, oi? Nosaltres, home, jo veig molt nítids, i segurament els vostres béns estan tots ben registrats, les vostres possessions, però si no ho estudiem, això ens pot donar una percepció errònia de la realitat. Aleshores, el que ens passa en quan estudiem això és que no hi ha estudis prou compactes i prou profuns per adonar-nos què passava. Però els pocs que hi ha sí que ens diuen que el que llegien els catalans cultes del moment és majoritàriament molt en llatí, quasi d'una forma obsessiva, també és normal. La segona llengua era l'italià, la tercera era el català, la quarta era el francès, i com un reducte, em sembla que de cada 100 llibres, 2 eren en català. Ai, perdó, eren en castellà. O sigui, ningú llegia en castellà, tot és en català, però tothom escriu en castellà. Aquí, amics, aquí passa alguna cosa. Aquí hi ha alguna mena de parany, no? Parany no lingüístic, però parany històric, i que segurament jo confio en la vostra intel·ligència perquè ho pugueu resoldre a les hores lliures, no? Aprofundim una mica més en això. Què passava a la Catalunya del segle XVI i començaments del XVII? Tothom escrivia en castellà o realment no era així? Tenim analitzat uns quants autors. Per exemple, en Pere Antoni Bauter, a la seva Història de València, diu textualment el pròleg a la seva edició castellana de la Història de València, perquè la catalana no es conserva, però hi va haver una Història de València en català, i en aquest pròleg a l'edició castellana ens diu: s'imprimia en llengua valenciana, com jo la composí, però el llibre era necessari proveir-lo de llengua castellana perquè fos entesa en els llocs on no entenien la valenciana. S'excusa de traduir l'obra, donat que, sent jo valencià natural i escrivint de València els seus regidors en valencià, ara escrivint en castellà, llengua estranya per València. M'excuso, és llengua estranya, però l'he hagut de traduir, perquè havent vingut als diversos regnes d'Espanya, diu, a una general i sola senyoria, excepte el regne de Portugal, sembla que al mateix temps requereix que siguin tots en una llengua comuna. Com que ara tots els regnes estan sota l'autoritat d'un rei de Castella, sembla que caldria que tots els llibres s'escrivissin en una sola llengua, encara que la nostra llengua i la meva sigui el català, i encara que la meva primera edició sigui en català. El que va ser, no demostra cap pressió, simplement ell diu era necessari, però no sabem res si era necessari per la necessitat pròpia, per una necessitat social que ja hem vist que no hi era, o simplement perquè hi havia unes injuncions polítiques determinades, que és el que m'interessarà explicar si existien o no. Per Jeroni Pujades, a la seva Crònica Universal del Principat de Catalunya, ens diu que no va traduir el llibre al castellà com volien alguns. No ho va traduir. Diu, desitjaven, diu ell, alguns, que fos aquesta obra escrita en llengua castellana. Alguns, que no és ell. Això ens permet interpretar que també potser en Bauter tampoc era ell, sinó que eren alguns que el pressionava. Desitjaven alguns que fos aquesta obra escrita en llengua castellana com aquella que és més estesa i entesa per les nacions estrangeres. Però no és estada possible una altra cosa del que s'ha fet. Volien que ho escrivís en castellà, però no és estat possible. Per tant, jo ho he fet en català. És a dir, que publica el primer volum en català, però tots els restants que tenim avui, inclòs el primer volum, inclòs totes, em sembla que són 13 volums o 12, la Crònica Universal del Principat de Catalunya, impresa el 1606, els que tenim avui a l'arxiu Fidel Fita i Son, i aquest rol aquí és, tot avui dia és en castellà. Ell diu que, tot i deixar dit que escriu en català per no ser ingrat a la pàtria i nació, i perquè els prelats, doctors, mestres i escriptors deuen acomodar-se al profit i utilitat dels súbdits, oïns, deixebles o lectors, no obstant, siguen murmurats, menyspreats i, com diu Sant Pau, excomunicats i anatematitzats, i no fer com d'altres que utilitzen la llengua castellana. No sé si he anat molt ràpid, però t'està dient, jo ho he fet en català perquè he de ser fidel a la meva pàtria i la nació, perquè encara que ens murmurin, ens menyspreïn, ens excomuniquin i ens anatematitzin, hem de ser fidels a la nostra llengua. Però resulta que l'edició d'aquest llibre no s'ha conservat en català. La voluntat de l'autor era no traduir-ho, però també és interessant perquè el pròleg ja ens comença a dir què passa. Fins ara dèiem que semblava interessant, era convenient, ara ja ens està dient, no vull, encara que em murmurin, que fins aquí de murmuracions tots n'hem fet, ens menyspreïn, això jo ja no hi entro, si menyspreem o no, però el que sí que és important és que diu que encara que ens excomuniquin i ens anatematitzin, per tant que hi ha una repressió clara i concisa i que Jeroni Pujades la denuncia en el pròleg, no? Però tot i així, a pesar que ell no vol cedir, doncs no hem conservat la seva obra catalana. Onofre Manescal, el 1603, ens diu que no vol tampoc que s'imprimeixi en castellà el seu sermó, un sermó que va escriure el 1603, del qual parer eren alguns que s'imprimís en castellà. Diu, entenem que el llenguatge castellà havia de ser més comú i més apetible. O sigui, com que el castellà és més comú, aquest em pressiona perquè ha dit això en castellà, però jo no vull. Aquest de 1603 es conserva, és de les pocs que es conserva, millor dit l'únic, perquè tota la resta de sermons seus ja s'han conservat només en castellà. Lluís Pons d'Icart, el pròleg de l'edició castellana del llibre de les grandeses de Tarragona, ens diu: aquest llibre havia jo composat, discret i savi lector, en llengua catalana. Però coneixent el greuge que feia aquesta ciutat, que per sol a Catalunya el meu llibre fos fet, això us sona, això, que escriure en català sigui un greuge? Sona ja, no? Doncs aquest senyor diu, i dient, fent-me veure que si escrivia només per Catalunya, això era un greuge, m'ha semblat traduir-lo al castellà, encara que jo hi sigui poc versat, no perquè jo tingui millor aquesta llengua que la catalana ni que altres, sinó que, com sigui jo natural de l'invictíssim rei Felip nostre senyor, és més usada la llengua castellana en tots els regnes. Ja estem polititzant un altre cop, eh? No és que sigui la meva, però com que el rei és castellà i el castellà és la llengua comuna, doncs jo traduiré això també en castellà. També ens diu que ho tradueix perquè no es vol posar en perill de ser reprès i mal notat. Per tant, hi havia un perill si no traduïes el castellà, un perill indirecte. Jo no he trobat les lleis, així com les lleis de censura, que obliguen els llibres a ser revisats per uns personatges pagats en nòmina per l'estructura d'estat, no he trobat les lleis que obliguin les obres a ser traduïdes en castellà, però sí que estem trobant les referències dels autors d'una forma molt constant. Insisteix en Pons d'Icart que el perdoni el lector que llegeixi la seva obra per haver escrit en llengua aliena, puix ni jo podia servir-te d'altra manera ni pagar l'obligació que tinc i dec a la meva pàtria, per la qual, segons Ciceró, no s'ha de témer cap perill. O sigui, jo em dec a la meva pàtria, hi ha un autor que diu, per la teva pàtria no corris perill, doncs jo escric en castellà. Per tant, anem veient com tot allò de la decadència natural, com una flor que surt, tots deixem d'escriure, doncs no és tan així. Sembla que hi ha una persecució, sembla que hi ha un perill, sembla que hi ha excomunicacions, i el resultat de les quals és que tot aquest cúmul d'obres que havien estat escrites en català ja no s'han conservat i només conservem la versió castellana, i sobre aquesta és sobre la qual llegim, pensem, interpretem, eduquem i creem vincles, encara que penso que és més perillós, vincles sentimentals, no? Un altre autor, el penúltim, Francesc Tarafa, ens diu que ha publicat el 1552 el llibre dels pobles, rius i muntanyes d'Espanya, que es va traduir en llatí, però del text català no se'n sap res. Perdona, això ens ho diu el curador de l'edició del llibre d'en Francesc Tarafa que us acabo d'esmentar en el pròleg, l'Alexandre Mangol i de Pereira, que del text català no se'n sap res, però sí que se sap la versió llatina, tot i haver estat escrit en català. Finalment, l'últim exemple és el de Martí de Viciana, un autor molt prolix del segle XVI, molt prolix, es va escriure moltíssim, i a la dedicatòria de les alabances de la llengua hebrea, griega, castellana i valenciana, publicada a València el 1574, demana al Senat valencià que el perdoni per haver passat aquesta obra del valencià al castellà, que per la mateixa causa hagi de passar la crònica de València, el llibre de la noblesa i armes i blasons, i el llibre de la recreació dels dies calorosos de juliol, que després d'haver-los compilat, en la traducció de tots ells tingui altre tant treball solament per fer-los comunicables a moltes altres províncies. Volen que aquests seus llibres es puguin entendre a moltes altres províncies i li fan traduir això al castellà. Diu, per bé que l'havia escrit en català, perquè tots els qui parlen castellà tornin a la seva llengua natural, que de la teta m'amaren i no la deixin per cap altre del món, puix en la seva propietat a moltes accedeix, la llengua catalana. L'ha traduït en castellà, tot i que la llengua catalana és tan culta i tan noble com qualsevol altra i accedeix en propietat encara a moltes altres. Com diu Fuster, Martí de Viciana redactar els originals en català i hagué de traduir-los per publicar-los. Per tant, tornem a veure aquesta pressió. Finalment, comentant això que passa en la literatura catalana, Diego Romero Lucas ens diu que és molt destacable el fet que han desaparegut quasi totalment les obres literàries impreses en aquesta llengua catalana, a excepció d'algun certamen poètic en honor de la Mare de Déu o d'algun sant. No deixa de ser curiós que el que volen que quedi en llengua catalana, el que volen identificar amb la cultura catalana, són la literatura mariana i la literatura geogràfica, vides de sants i de la Mare de Déu. La resta d'obres que poden donar sensació de país normal, de país culte, de país que està construint una realitat intel·lectual, això ha de ser en castellà. I això és així. I diu que, a més, ni tan sols es reimprimeixen les grans obres d'autors valencians de finals del 15 i de principis del 16, que tan presents van estar en els orígens de l'impremta valenciana, com Ruiz de Corella, Isabel de Villena, Jaume Roig, que tiran l'U Blanc. Aquestes obres no es tornaran a imprimir mai més en català al segle XVI. En castellà sí, en català no. I no va ser per voluntat dels escriptors, com hem vist. No és una decadència natural. I l'última cosa, ja per acabar, aquesta visió de forcetge, de pressió política, pressió religiosa, pressió social perquè les obres catalanes es traduïssin en castellà i no en quedés constància de la catalana, tenim un senyor que diu que tot i que posaren silenci a les llengües, no el pogueren posar a les plomes, les quals, amb més llibertat que les llengües, solen donar a entendre a qui ho vol allò que és tancat a l'ànima. Repeteixo, perquè a mi em sembla que això és molt important. Diu, tot i que posaren silenci les llengües, estem parlant d'un llibre imprès a l'Estat espanyol. Qui posava silenci a les llengües que no fos la castellà? Perquè el castellà no hi ha cap silenci, no hi ha cap prohibició per editar en castellà. De fet, el Siglo d'Oro tot és en castellà. Per tant, qui posa silenci a les llengües? Ens està dient aquest senyor que, tot i que posaren silenci a les llengües, no van poder posar les plomes. Ens van silenciar la llengua, però nosaltres continuem escrivint. Les plomes, amb més llibertat que les llengües, solen donar a entendre el que està amagat a l'ànima. I per això aprofitem la ploma, encara que no podem aprofitar la pròpia llengua. Qui ha escrit això? Miguel de Cervantes. Capítol 4 de la primera part del llibre. Un castellà, vaja, a mi em sembla que mai hauria dit que, tot i que em fan canviar de llengua, Cervantes no hauria dit mai. Encara, i això està escrit en castellà, tot i que em fan canviar de llengua, el que és important és dir-ho. No, perquè ell no el feien canviar de llengua. No hi havia cap silenci que s'hi imposat a les plomes castellanes. Com anem d'hora? Gràcies. Us he explicat que la pàtria és un misteri. Tinc un reguitzell d'autors, no els llegiré tots, però sí que jo, com us he dit abans, en Gregori de Maians, pensava que era de Madrid. I diu, fa servir el viatge al Parnàs per dir adiós, dice a l'humilde choza mía, adiós Madrid. I com que més avall diu, hoy de mi patria y de mi mismo salgo, els autors, un tou d'autors, han interpretat que la seva pàtria era Madrid. Però Cervantes, en el mateix Parnàs, diu, és tan jove Valladolid, portada en una carta a casa meva, l'Anna ens està dient també que era de Valladolid, en una informació feta al G davant de Fra Joan Gil, datada el 10 d'octubre de 1580, Cervantes assegura dues vegades que és natural de la villa de Alcalá de Henares en Castilla i al presente estando en este alguer rescatado para marchar en libertad. En un altre lloc assegura que és d'Alcalá de Henares. Ja tenim tres pàtries. Per en Joan Canavaggio ens explica que en uns plets que Cervantes va tenir amb la corona, ens diu diverses vegades que ell és fill de Còrdoba. I l'autor d'aquesta biografia afirma que el silenci sobre els seus orígens cordobesos, la seva negativa a indicar el seu propi ofici, esbossen una penombra que torba l'historiador. Ara, doncs, a més de la dificultat de saber on havia nascut, Cervantes, per en Canavaggio, resulta impossible fer llum plena sobre les seves ascendències. No només és impossible saber on va néixer, sinó que és impossible saber qui són els seus ascendents. A finals del segle XIX, el 1878, Nicolás Díez de Benjumena publicava La verdad sobre el Quijote, novíssima història crítica de la vida de Cervantes. Afirmava que en una gran varietat de passatges de les seves obres han quedat encoberts sota alguna disfressa, sobretot molts dels materials importants per la formació de la seva biografia. I assegura sorprès que, tot i que el més important per escriure la seva vida és donar compte del passat i família, no va deixar-ho consignat encara que tingui el propòsit deliberat de fer-ho. O sigui, encara que Cervantes volia explicar qui eren els seus avantpassats, això no ho trobem reflectit enlloc. Per tant, amb la qual cosa ens està reconeixent que hi ha hagut una intenció deliberada per ocultar el seu passat. Més modernament, l'Andrés Trapiello, el seu llibre Les vides de Miguel de Cervantes, editat el 93, ens diu d'en Cervantes que és molt més el que ignorem del que sabem. I sobre els seus orígens apunta: aquesta dada tan senzilla, que Alcalá de Henares sigui la pàtria d'en Cervantes, ha costat segles de dilucidar-ho. Hi ha hagut disputes, els erudits s'han llançat ganivetades en els carrerons dels seus butlletins i alguns fins i tot copiaren falses proves. Aquest any 2005 ha sortit un llibre de César Brandariz, Cervantes decodificado, i explica que Miguel de Cervantes no és d'Alcalá de Henares. T'ensenya el document on apareix el seu nom, i no és Cervantes, és Carvantes, i no es diu Miguel sinó Joan. I es pot seguir perfectament, i diu això, i a més es veu allà al costat, és el text és aquí, i aquí al costat posa Miguel. Tant que aquest Carvantes, amb una nota al costat, es diu Miguel, i ell posa com aquesta és la còpia del document original i el document original no diu Miguel, però ja s'hi ha afegit al costat, i denuncia aquesta decodificació, no? Millor dit, decodificant, ens denuncia aquesta adulteració de fabricació de proves a fi i efecte de fer en Cervantes d'Alcalá de Henares. Diu també Trapiello que la pàtria d'en Cervantes ha estat successivament o al mateix temps Alcácer de San Juan, Consuegra, Sevilla, Lucena, Madridejos, Herencia, Madrid, Toledo, Alcalá de Henares, etc. I conclou: Cervantes, que té bona memòria per als detalls exactes, no ens digui mai el nom del seu poble. De vegades, fins i tot menteix sobre el seu origen i jura, per tal de beneficiar una causa o un veí, haver nascut a Còrdoba. Es confessar sovint veí d'Esquívies, veí de Toledo, veí de Sevilla, de Madrid, però d'Alcalá de Henares no va dir mai res. Com el seu propi personatge Quixot, Cervantes sembla haver avalat el nom de la seva pàtria a fi que en els segles venidors se la disputessin tots els llocs de la Manxa. Per tant, això és com dir que algú ha amagat aquest lloc perquè en el futur tothom el considerés castellà. Han arribat a dir alguns erudits, quan es va fons en la documentació que tenim sobre Miguel de Cervantes, i sabem qui era a través de la seva obra i d'altres textos paral·lels que ens serveixen per refer la seva biografia, es veu que passa com en Colom, no? Colom és un lanero però que és virrei, no té estudis però fa uns escrits profundíssims, no ha navegat mai però és un gran mariner. Veiem, i això ho van denunciar erudits espanyols a finals del XIX, que sembla que es barregen dos Cristóbal Colón, un de plebeu, llaner, analfabet, sense estudis, que no s'ha mogut mai de Gènova, amb un altre que és polític, militar, navegant, erudit, humanista, etc. No? I que estan com fos dues biografies a fi de barrejar-les i treure'n un suc d'intencionalitats polítiques molt clares. Amb en Miguel de Cervantes sembla que ha passat una cosa semblant. Diu: d'acord amb documents de l'època, la filla gran de Miguel de Cervantes, Isabel de Saavedra, era analfabeta. per entrar a Pielo, amb prou feina sabem res dels seus avis. Vivia encara amb moltes llacunes. Els seus avis foren llauradors d'Arganda, Argamasquilla, Barajas o d'algun altre poblet proper a Madrid. Llauradors acomodats de l'època, és a dir, més aviat pobres. O sigui que el Cervantes, aquest senyor que no para d'escriure des de petit fins a gran, que viu a la cort, és fill d'uns agricultors. Però en canvi ell diu en algunes parts de la seva obra que vol continuar el servei de Vostra Majestat i acabar la seva vida a la cort com ho han fet els seus avantpassats. El mateix Cervantes et diu que tots els seus avantpassats han estat a la cort i que ell demana càrrecs a la cort, i per això és a la cort, perquè seguint una tradició familiar i vol acabar els seus dies a la cort com han fet els seus avantpassats. Segons en Canavaggio, vaig resumint també, costa moltíssim lligar tota la informació que tenim d'en Cervantes d'una forma lògica i cronològica, i conclou que tal vegada arriba un dia en què es descobreixi que hi hagué dos Miguel de Cervantes. Jo penso que el dia ha arribat, i a partir del documental que segurament estrenarem al febrer, al març o a l'abril, per començaments de l'any que ve, i a partir d'aquestes informacions que ja començo a fer córrer i que estan penjades a la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, a la qual pertanyo, cada vegada tindrem més clar que hi va haver dos Miguel de Cervantes. Un Cervantes cultíssim, home de cort, que acompanya les corts virregnals, que és tresorer, que és ambaixador, que és militar, amb un Cervantes fill de pagesos, de filles analfabetes, que va viure a la Manxa i no es deia ni Cervantes, que es deia Cervantes. Cada vegada ho tindrem més clar. Imaginem-nos què seria avui dia un funcionari de la cort castellana, quina opinió li mereixeria dels castellans o dels espanyols, si preguntéssim amb algun personatge que està vinculat avui dia a les estructures de poder d'Espanya. Vostè què pensa, senyor Rajoy, de los españoles? Què diria? Estos mentecados. No, jo crec que no, sinó que el que es faria són elogis, i en tot cas els desqualificatius seria pels catalans o pels bascos. Què passa amb en Cervantes? Si ell formava part, com a castellà, de l'estructura de poder i de la cort de Castella, que era un funcionari pagat per nòmina, perquè sabem que anava a recaptar impostos i recollir i feia tancar gent a la presó, si no els comptes no eren clars. Què diu dels espanyols o dels castellans Miguel de Cervantes? A la Casa de los Celos ens diu: este español me atosiga, a que siempre aquesta nació fue arrogante y porfiada. O sigui, diu que l'atosiga és que ja gairebé no l'aguanta més, eh? El tercer le dice Sismunda, i llegim: y este nuestro bárbaro español, en cuya arrogancia debe estar cifrada la valentía de todo el orbe, espanyol, bárbaro y arrogante. Bárbaro amb totes les connotacions de barbària, no bárbaro perquè té barba, A los baños de Argel diu: que mal conoces la canalla terca, porfiada, feroz, fiera, arrogante, pertinaz, indomable y atrevida. Segons Américo Castro, el feix de prejudicis o preocupacions que Cervantes projectava sobre Espanya il·lumina especialment aquestes notes de desmesura que tant havien de ferir la seva pupila: l'arrogància, el gust per la fatxenderia i la vanaglòria. Els estrangers havien començat a posar de relleu aquest aspecte del caràcter espanyol. O sigui que, sense dir-ho, han d'estar dient que Cervantes, atacant i criticant el caràcter espanyol, es troba en la línia mateixa dels estrangers que atacaven i criticaven Espanya. Evidentment, ell sense saber-ho. Morel Fatio ha escrit un llibre en què recull una manera d'interpretar Cervantes antiespanyol. Aquest senyor ha sigut una mica la bèstia negra de tota una colla de literats o erudits de literatura espanyol, perquè ha posat molt en evident que Cervantes era molt antiespanyol. Diu: Morel Fatio ha escrit que la condició de Don Quijote crec que constitueix la principal intenció del llibre la crítica de l'hidalguisme, la plaga de la societat espanyola que Cervantes, millor que ningú, ha sabut mesurar fins al més profund. Sí, què és el Quixot? És la crítica a la societat espanyola com una mena de plaga. I el qui millor ha sabut veure això ha sigut Miguel de Cervantes. Contràriament al que pensaven la majoria d'escriptors castellans, Cervantes està en contra del manteniment de Flandes a qualsevol preu. I Américo Castro considera que potser Cervantes era partidari del que anomenaríem avui una política mediterrània, o sigui, una política catalana. Efectivament, Cervantes n'era partidari. Si això ho trobem amb el que diu de Castell i d'Espanya, si ell deia als espanyols, a tots els espanyols igual, això valdria tant per als castellans com pels catalans, i pels catalans hauríem de tenir vituperis o ofenses semblants per part de la seva ploma. Què tenim de Catalunya? Doncs no trobem més que elogis. El Tercil i Vicente Munda escriu: els cortesos catalans, gent enutjada, terrible, pacífica, suau, gent que amb facilitat dona la vida per l'honra i per defensar-les amb dues, s'avancen a si mateixos, que és com avançar-se a totes les nacions del món. I això que us acabo de dir està a totes les antologies dels elogis de Cervantes sobre Catalunya, però no sé si us heu donat que si els catalans s'avancen a totes les nacions del món, és que Catalunya és la primera nació del món, segons ell. Perquè no té sentit que si ens avancem a totes les nacions del món siguem pitjors que els castellans. Això, quan algú diu, és que en Cervantes els catalans li queien molt bé, i sempre treuen aquesta frase. Bé, aquesta frase només diu que per ell Catalunya és la millor nació del món. Agustín de Amezua, que té dos llibres sobre l'origen de la novel·la moderna fonamentats en les novel·les exemplars de Miguel de Cervantes, puntualitza d'una manera així sorpresa, no? De cap altra província d'Espanya ni dels seus editadors va escriure Cervantes tants i tan calorosos elogis que tal vegada siguin alguna cosa més que un tòpic literari i responguin més aviat a records personals seus, a una íntima gratitud per esdeveniments ocorreguts en aquella ciutat o regió, de molt cars records per ell, però que avui desconeixem totalment. O sigui, t'està dient que els elogis no és allò, ai catalanes, que bonitos, no, sinó que responen a uns coneixements profuns però que avui se'ns escapen. Però també diu que no ha dit, aquests elogis no els ha dit de cap altre lloc d'Espanya, que no deixa de ser curiós. De Barcelona diu a les dues donzelles: els admirà el formós lloc de la ciutat i l'estimaren per la flor de les velles ciutats del món. O sigui, la flor més vella de les ciutats del món és Barcelona, per Cervantes. Honra d'Espanya, empara d'estrangers, escola de cavalleria, exemple de lleialtat. Res a veure amb Atosigo, Barbàrie, Opulència, Faixanderia, tot això. Fixeu-vos que és tot el contrari, però en positiu. De València exalta la grandesa del seu lloc, l'amenitat del seu entorn i finalment tot allò que la fa formosa i rica sobre totes les ciutats, no només d'Espanya sinó de tota Europa. Per tant, de València la troba una de les ciutats més belles d'Europa. Lloa també la formosor de les dones, la seva extremada netedat i graciosa llengua, amb què només la portuguesa pot competir en ser dolça i agradable. O sigui que per en Cervantes la dolcesa del català només es pot comparar amb el portuguès. Del castellà no, vaja, per exclusió hauríem de dir que no li deu semblar una llengua gens dolça ni agradable, perquè si la més dolça i agradable és la catalana i només i únicament hi pot competir la portuguesa, per tant ell escrivia en una llengua abrupta i gens agradable, és aquesta la concepció que lògicament podem deduir d'aquestes paraules, o potser és que no va escriure mai en castellà. També tenim que en Martínez i Martínez opini en el seu llibre San Francisco, Cervantes i València, que després de llegir aquestes opinions de Cervantes sobre la ciutat i la llengua i les dones, diu: un fill d'aquesta terra no em podria fer lloances majors. No, però igual sí, perquè és un fill d'aquesta terra. Per tot plegat, Américo Castro escriu: és notable que la major atenció de Cervantes i la seva simpatia vagi sempre cap a les regions no castellanes. Diu, és notable, això és notable. Doncs que li és preocupant, per ell. Cervantes ataca la persecució religiosa perpetrada per la monarquia espanyola, que en aquells moments estava controlada ja a començaments del XVII per Castella, en boca del morisc Ricot. No és que no hi haguessin catalans, n'hi havia ni aragonesos ni valencians, però la mentalitat ja cada vegada, i per això tot al llarg del XVI i fins a la primera meitat del XVII, que és quan esclata la guerra de separació, hi ha tensions constants entre la percepció del que és aquesta monarquia poliregnícola, no? De diverses regnes amb un mateix monarca, però on en alguns regnes el monarca té poder absolut, com a Castella, però en canvi a Catalunya no. A Catalunya el poder el té dividit amb les corts, amb els braços, i és, i ha de pactar, d'això en diem el pactisme. El pactisme no és pactar sota cap mena de poder, que sembla una mica el que passa amb els polítics catalans avui, no pactem, no, per pactar has de tenir poder d'igual a igual, no pots pactar entre el rei i el no res. En canvi, al segle XV, al segle XVI, al segle XVII, el rei tenia tant poder com les corts, com els braços, i això la tradició castellana se li posava molt malament, i van sorgir un cúmul de problemes, perquè el rei volia ocupar, el rei, els virreis de l'estructura reial, volia ocupar el lloc que pertocava a les institucions catalanes, i això desemboca en el 1640, no? I Cervantes també està en aquesta línia de denúncia d'aquest poder, com hem vist, de mica en mica en aspectes diferents del poder reial, no? Ataca la persecució religiosa, que en aquells moments estava portada a terme d'una forma bastant salvatge també per la Inquisició i la monarquia, i posa en boca del morisc Ricot. Penseu que en època de Cervantes és quan s'expulsen els moriscos, i Cervantes fa una lluança aferrissada dels moriscos i de la barbàrie que suposava la seva expulsió, i diu el morisc Ricot, que curiosament en castellà es diu Ricote, no es diu Ricacho, no, si el morisc Ricot, l'arrel del nom està feta sobre una paraula catalana, que és un senyor que és molt ric, que és un senyor que és ricot, ara diríem ricatxo, així és en un català modern, diu, el que em té admirat és no saber per què se n'anà la meva dona i la meva filla abans a Barberia que a França, on podia viure com a cristiana. O sigui que els fills de gent que viuen a Catalunya abans marxen a Barberia a França abans de quedar-se a Espanya. I per Américo Castro diu, sense cap mena de dubte aquesta afirmació implica la contrària respecte a Espanya. O sigui que si només es pot viure com a cristià a França o a Barberia, és que Espanya no es pot viure com a cristià. I Cervantes està contínuament denunciant que un cristià normal i corrent no pot viure sota la corona d'Espanya. Segons Rosencrantz, Cervantes era un verdadero espanyol. Això no hi ha cap mena de dubte. Però l'espíritu crítico que en el se albergava, el genio reformador que le animaba, eran ajenos a su patria. O sigui, és un autèntic espanyol, perquè tothom diu que ho és, no? És una obvietat, però en canvi quan estudies la seva visió política, les seves denúncies religioses, les seves denúncies socials, diu, este senyor era ajeno totalmente a Espanya. No? A Espanya no, ja ho hem vist, perquè hi ha una banda d'Espanya que sí que lloa, amb elogis importantíssims, però sí molt aliè o refractari a la política castellanista totalitària, unitària, en contra de la democràcia parlamentària medieval, en què les corts i el poble tenien una representació activa i un paper preponderant, i això està denunciat. Anem a veure si simplement això són conjectures meves. El senyor aquest podia haver escrit en català, li podien haver traduït l'obra, li podien haver manipulat, té una gran simpatia per Catalunya, però ell mai, mai, mai va posar un peu aquí. Doncs ara ho veurem. Quines relacions va tenir Cervantes amb Catalunya? I dic Catalunya en la totalitat de la nació catalana, encara que avui estiguem sotmesos a autonomies i departaments orientals i mandangues. Així, quan parlo de Catalunya i quan es parla de Catalunya al segle XV i al segle XVI, és tota la nació catalana dividida en regnes. Aleshores, relacions amb Catalunya. Del viatge al Parnàs en podem extreure la idea que Cervantes va passar la seva joventut a Nàpols i a Sicília. En el viatge al Parnàs ell es troba amb el seu fill, té un fill sicilià, diu Martí de Riquea, que d'una lectura atenta d'aquest llibre podem refer un passat napolità i sicilià. Avui dia Nàpols i Sicília són dues ciutats italianes, al segle XV eren dues ciutats catalanes en el sentit que estaven vinculades a la monarquia catalana, que 3 de cada 5 mercaders eren catalans, que els consulats, consulats mercantils eren controlats per catalans, hi havia un comerç català, i bé, i si que feu qualsevol història de Catalunya veureu doncs, que Sicília no es pot desvincular de la història de Catalunya fins avui dia, i també ho desvinculem per manca de coneixement específic del nostre passat. Vers el 1567, Cervantes té un conflicte a la cort, i segons Trapillo va marxar a València. Hi ha un conflicte a la cort i marxa a València, d'aquí a Barcelona, i de Barcelona cap a Roma, on el trobem el 1569. Però a Roma es troba el servei, el trobem de Juli d'Aquaviva i Aragó, o sigui, el trobem vinculat amb una persona de la Casa Reial Catalana, i que estem mirant a veure si aquest Aquaviva no sigui d'aquí classe, no ara extrapoleu, però que pugui ser una aigua viva, tranquil·lament. El que els aigua viva eren personatges nobles de la noblesa catalana del segle XVI, amb vinculacions amb la Casa Reial, ambaixadors, són a Roma. Es tracta de veure qui era aquest Juli Aquaviva i Aragó. El que sí que sembla clar és que si és Aragó havia de tenir alguna relació amb la Casa Reial Catalana, perquè acullen Cervantes a casa seva. Però el cardenal va sortir cap a Roma des de Barcelona, per la qual cosa un gran tou d'autors creuen en conseqüència que en Cervantes també seria a Barcelona, com que aquest cardenal va anar a Roma sortint de Barcelona i en Cervantes va amb ell, és que en Cervantes havia de ser a Barcelona, tenim una altra relació amb Barcelona. Deixa el servei del cardenal i se'n va a València, on s'allista aquí a la companyia de Miquel de Montcada. Sabeu la famosa batalla de Lepant? Diu que Cervantes hi va perdre un braç o hi va quedar tocat d'un braç. Ell s'enrola com a soldat o com a capità a València, a la companyia d'un altre català, d'en Miquel de Montcada, i marxa a Lepant. Per en Martínez i Martínez han estat valencians els seus companys de l'exèrcit durant diversos anys. Aquest senyor ha analitzat amb qui es mou Cervantes a la guerra de Lepant, i diu, ostres, si tots són valencians, a la majoria, i segurament els altres potser també ho eren i ho han arreglat, no ho sabem, però la majoria sí que diuen que són valencians. De Lepant cap a Lepant, l'estol només salta que de Barcelona, el 26 de juny de 1571, per tant, hi devia estar també una temporada vivint allà. Després de la batalla, l'estol torna a Messina. Es recull a Messina, aquí desembarca Cervantes, com que anava ferit, ingressa a l'hospital, el 1574. El trobem a Sicília, almenys entre el 572 i el 574, on el trobem a Palerm. Sempre d'acord amb les fonts oficials. No, segons les meves investigacions. Jo agafo els llibres que diuen aquest senyor, aquest, doncs anem posant el que fa referència a Catalunya. I aneu veient que no para, no es mou d'aquí. S'embarca aquí, és a Barcelona, és a València, va a Messina, Nàpols, torna a l'hospital, a Nàpols i Messina, i troba antics companys d'armes com els valencians Andreu Rei d'Artieda i Cristòfor de Virués. El 74 dona per acabada la seva vida militar, es queda a Nàpols fins al 75 i torna a Espanya a bord de la galera Sol rum a Barcelona. Torna a dir, jo això ja en tinc prou, me'n torno cap a Barcelona. I curiosament aquí és on hi ha aquell atac de corsari que fan presoner la seva galera i el portaran presoner. Okay, però fixeu-vos que ell anava de Nàpols a Barcelona i el fan presoner. Segons Canavaggio, l'Arnau Mamí el va fer pres no gaire lluny de Cadaqués o Palamós. Quan els corsaris l'agafen, era aquí la cantonada. La galera és portada al Ger i entre d'altres molts cavallers i gent principal. O sigui que sembla que l'agafen amb ell no perquè sigui el fill d'un pagès amb fills d'analfabets i de ramaders, sinó que sembla que l'agafen per obtenir-ne un bon rescat a ell i altres cavallers i gent principal. Fins i tot el corsari, nosaltres no ho sabem, i el corsari sabia de qui podia obtenir diners, oi? No agafarem per obtenir diners, no traurem una presó i el més delinqüent de tots i demanarem rescat. La gent sap que agafa un gran empresari, vull dir, això ho hem vist tots a la tele i als diaris, Hi ha les estratègies d'extorsió per obtenir diners, es fan sobre gent que té diners, no sobre gent que no en té. Per Martínez i Martínez, Cervantes ha tingut durant el captiveri tracte gran i íntim amb gent d'aquesta terra valenciana. Fins i tot durant el captiveri està envoltat per valencians. intenta una fuga, Cervantes, amb un senyor que es diu Onofre Aixarc. El valencià Fra Jordi d'Oliver i Fra Jeroni Antic surten cap al Ger a rescatar-lo. Fixeu, Oliver i Antic són els que van a rescatar-lo el 20 d'abril de 1577. A la fuga, hi ha un intent de fuga, hi ha també implicat el virrei de València. Fracassa. Al cap de pocs mesos s'arma a Mallorca una fragata per rescatar-lo. Felip II fa diverses gestions per aconseguir la seva llibertat a través de comerciants valencians. El 77 és alliberat el seu germà. El 24 d'agost surt d'Alger amb un grup de més de 100 persones i torna a Espanya. El 1 de setembre assisteix a una missa d'acció de gràcies a la catedral de València. Porta cartes dirigides als virreis de Mallorca i València. Res de l'adelantado, ni el cap conde, ni duque de Castilla. Fixeu-vos la importància de tota la informació que anem donant, perquè semblava que ara no, que en Cervantes coneixia d'això de passada, d'oïda, de no sé què. No, és que no es mou d'aquí. Per això després fa els comentaris que fa i té la visió política que té i la denúncia a la monarquia, que coincideix exactament amb la denúncia que fan els diputats de la Generalitat al llarg de tot el segle, de la segona meitat del XVII i el començament del XVII. I en alguns casos, alguns bandolers coincideixen. No és curiós, és molt curiós i no és estrany que Cervantes tingui com a gran símbol de la lluita de les llibertats i de la dignitat en Pere Recaguinarda, que és un bandoler. Però no un bandoler d'aquests que van xiulant pel carrer, un bandoler que maten a les persones. Els bandolers, la lluita armada ja ho té, això, que mates per una causa política o no, però maten. I per en Cervantes, per Roca Guinarda, el cap en aquells moments més important del bandolerisme armat a Catalunya és un bandoler i fa uns elogis furibuns. Això està d'acord amb una tradició política catalana, amb una tradició de Castella. Doncs seria com dir, què pensais d'ETA? I te diria, hombre, fantástico, lucha por la libertad, la democracia, la libertad del pueblo, la dignidad del pueblo vasco. Ves com sembla que això no és sentit ni a molts demòcrates, i Cervantes parla de la lluita armada com una lluita del respecte per la dignitat, per la honorabilitat. Se diu amb aquest corrent català. El 78, la mare de Miguel de Cervantes, curiosament també des de València, demana al Consell de Guerra del rei que l'autoritzin per exportar els 8.000 ducats en mercaderies des del Regne de València, la qual cosa li concedeix el virrei i capità general de València. O sigui que en l'intent de rescatar el seu fill mou tota una sèrie de gestions des de València. El 78, l'Orde de la Mercè autoritza el comerciant valencià Ferran de Torres a fer-se càrrec de la tramitació del rescat d'en Cervantes. El 79, trava amistat d'Alger amb el poeta sicilià Antonio Veneziano. El 80, Cervantes torna a Dènia. Torna a Dènia, no torna ni a Màlaga, ni a Córdoba, ni a Sevilla, ni a Alcalà. Torna a Dènia. I d'aquí, amb d'altres, arriba a València, on són acollits al convent dels Trinitaris. I després tingueren lloc les processons que s'acostumen a fer en acció de gràcies. Hi ha una vocació d'aquesta tornada a l'amante liberal. L'amante liberal de Miguel de Cervantes. Què diu? L'endemà, tornen amb les naus, l'endemà veieren davant d'ells la desitjada i estimada pàtria. O sigui, estan parlant de València, de les terres de València. Diu, van veure la desitjada i estimada pàtria. T'està dient, per tant, que la seva pàtria és la catalana. Es renovà l'alegria als seus cors, perquè van veure la pàtria. S'avalutaren els seus esperits amb el nou contentament, que és un dels més grans que en aquesta vida es pot tenir, arribar després de llarg temps de captiveri sa i estalvi a la pàtria. Ens està dient ell mateix quina és la seva pàtria i no torna i no és la castellana. S'està uns mesos a València i manté contactes amb els poetes valencians i sovinteja la botiga de Joan de Timoneda, poeta i editor valencià. Escriu Los Baños de Argel, una obra dedicada a Miquel d'Aranda, un sacerdot valencià que, sens dubte, fou lapidat i cremat davant seu. A Alger li passa això, i ell quan torna escriu una obra dedicada a aquest altre valencià. El 82, la seva mare intenta vendre al comerciant valencià Joan Fortuny una llicència comercial que guardava de l'època que els seus fills eren presos a l'Àfrica. El 84, rep el suport d'Escani Colonna, que serà futur virrei d'Aragó. El 90, una seva neboda trenca el matrimoni amb Pere de Lanuza i Perellós, un membre de l'alta aristocràcia aragonesa i germà del famós Justícia d'Aragó. Aquesta és una dada capital, jo mateix em vaig sorprendre de trobar-la, perquè Pere de Lanuza, fixeu-vos que està dient, és un membre de l'alta aristocràcia aragonesa i està casat amb la seva neboda, o sigui, la neboda de Cervantes està casat amb Pere de Lanuza, que és el germà del famós Justícia d'Aragó. I si algú sap una mica el que va passar amb aquest Justícia d'Aragó, és el que va donar cobertura legal a l'Antonio López, que és un secretari de Felip II, que no volia ser jutjat per les lleis de Castella, se'n va anar a Aragó i va dir aquí he de ser jutjat per les lleis d'Aragó com aragonès que sóc, i el rei li va dir que no, que tu seràs jutjat d'acord amb el que jo digui, d'acord amb el que jo vulgui, i va demanar a la Justícia d'Aragó que li portés el cap en safata d'aquest senyor, i la Justícia d'Aragó no ho va tolerar i van tallar el cap de la Justícia d'Aragó, i el rei Adit va posar un virrei Aragó nomenat Adit. Algú, no sé si ho veieu, però això és el mateix que passa amb Sancho Panza amb la ínsula Barataria, en què un analfabet és posat Adit pel rei com a virrei, com a virrei de l'ínsula Barataria, que la majoria d'entesos saben que és a Aragó, amb un poblet d'Aragó propietat dels ducs de Villaformosa. Per tant, hi ha unes connexions bastant fortes en la denúncia d'un virrei analfabet posat a dit per Don Quijote, que Don Quijote n'hi ha en alguns moments que es pensa que és rei d'ell també, i amb aquests fets de treure el virrei d'Aragó a Justícia, escapçar-lo i posar a dit. Imagineu-vos, no?, tot el joc aquest d'un senyor que és analfabet que ara dirigirà el regne. No té ni idea del que passa aquí ni de llei, però vosaltres seguiu-li la corrent. És que no es podia fer res més, és el que estem fent ara també, vull dir que o segueixes la corrent o s'acaba la història. El que passa és que ara hi ha com una mena de pseudomecanismes de distracció que ens donen uns espais de llibertat una mica així vigilada, no? Però en aquells moments, entre la Inquisició, el poder reial, el virregnal, la estructura de poder, o marxaves a fora, o et feies bandula, o seguies la corrent. O sigui, no hi havia gaires més alternatives. El 95 obté el primer premi d'unes justes poètiques organitzades per uns dominics de Saragossa. El 604, possiblement el 603, dic el 604 perquè el 604 hi ha notícies, però és molt possible que sigui el 603, s'ha dit el Quixot a Barcelona. I el 1605 hi ha dues edicions a València. El 1609, en ser designat pel comte de Lemos Pere Ferrandis de Castro, nou virrei de Nàpols, Cervantes intenta formar part del seu seguici administratiu. Es trasllada a Barcelona, on s'estava preparant tota la cort del virrei de Nàpols, es preparava a Barcelona, i el 1610 va intentar entrevistar-se amb el comte, però només ho va fer amb el seu secretari, Lupercio Leonardo d'Argensola, que era aragonès, i li va dir que no podia anar a Nàpols, formant part de la cort virregnal. D'acord amb una molt difosa tradició oral i escrita, Cervantes tenia una casa a Barcelona on, segons Martí de Riquer, escriuria alguns fragments del Quixot. Encara es pot veure, hi havia una placa que el govern espanyol va fer treure durant la dictadura, i deien esta casa fue en esta casa vivió Miguel de Cervantes Saavedra, i encara, el que sí que encara es veu és una cara que sembla el bust de Miguel de Cervantes, s'assembla molt, 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 molt. Ara, diuen que no, que és posterior, que és anterior, però s'assembla molt. Agafeu un retrat d'aquests impresos en les obres d'en Cervantes, el mireu i veureu que s'assembla molt amb el que hi ha allà. Enriquer diu que tota la descripció que fa del port de Barcelona l'havia de fer des d'aquella casa, perquè justament es veu els avalots que hi van haver, la sortida de les galeres de la Generalitat, els atacs dels corsaris, tot això està molt ben descrit, sempre que el punt de vista sigui aquesta casa del Passeig Colom. El 1613 Però del 1610, Riquet ens diu que el seu viatge per Catalunya i el seu coneixement de Barcelona influïren poderosament a l'última secció de la segona part del Quixot. O sigui, tota la segona part del Quixot parla de Barcelona i de Catalunya, i que això realment és fruit d'una gran estada a Catalunya. El 13, el comte de Lemos Pero Ferrandis, virrei de Nàpols, comença a passar-li un subsidi financer. O sigui que el senyor Cervantes viu dels diners que li passa al virrei de Nàpols, que és, és el comte de Lemos, que Pero Ferrandis, que parlava en català. Per tant, quan comencem la segona part, ell dedica el 1613, em sembla que és el 13, 16, bé. Quan dedica la segona part del Quixot, el dedica al Pere Ferrandis, de qui diu que parla la mateixa llengua. En esta nuestra lengua común, o utilitza una expressió així, però en Joan Fuster ja explica que Pere Ferrandis era un valencià normal i corrent i parlava un català correcte, per tant, havien de parlar els dos a la mateixa llengua. El 1614 es publica el Quixot d'Avellaneda a Catalunya, d'un peu d'impremta de Tarragona, com us he comentat abans, però Francisco Vindel ens diu que les lletres eren de l'impremta barcelonina d'en Sebastià Cormelles. A la segona part del Quixot, també, Cervantes assegura, quan visita aquesta impremta, que s'està imprimint el Quixot d'Avellaneda. Per tant, fixeu-vos, doncs, que tota la relació que tenim l'anem lligant amb un Cervantes vinculat a Catalunya, amb una visió política catalana, el virrei li paga un subsidi, ell intenta entrar a la cort virregnal, és a València, és a les ordres de Miquel de Montcada, és a Barcelona, és a Messina, és a Nàpols. És que realment Cervantes feia turisme a Catalunya. Ell era un castellà que va dir, hombre, però que bonita esta tierra con el sol i les playas, i va decidir passar la seva vida a Catalunya. O és que Cervantes realment no era un Cervantes, sinó que era un català amb un nom una mica arreglat. Tinc també la gràcia d'aquestes xerrades i d'anar passant la informació, és que algú, de tant en tant, hi veu més que jo, i m'envia informació. El pròleg de la primera edició de les novel·les exemplars, el mateix Cervantes escriu parlant de la seva pròpia persona. Aquest dic que és el rostre de l'autor de la Galatea i de Don Quixot de la Manxa, i de qui va fer el viatge del Parnàs a imitació de César Caporal Perusino, i altres obres que van pel món esguerriades i potser sense el nom del seu autor. Es diu comunament Miguel de Cervantes Saavedra. Fixeu-vos, diu que van pel món esguerriades sense el nom del seu autor, i es diu comunament Miguel de Cervantes Saavedra. Primer ja t'ha dit que van sense el nom del seu autor, o sigui, jo no em dic Miguel de Cervantes Saavedra. Però també diu que es diu comunament Miguel de Cervantes Saavedra. Jo això ho havia llegit i no hi havia. Jo havia marcat, van sense el nom del seu autor. M'ha escrit un amic que es diu Josep Sánchez i em diu, fixa't que es diu comunament. I què és comunament? Doncs mirem el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola i diu comunamente o comúnmente, significa de uso, acuerdo o consentimiento común. O sigui, no és que s'ho digui, sinó que m'ho dic de consentiment comú. De qui? D'ell amb ell. No, d'ell amb les autoritats que donaven llicència per imprimir. Hi ha una segona excepció que és frecuentemente. Per tant, no sempre, sinó frecuentemente. Tenim que ell mateix ens diu que ell no sempre es diu així i que aquest no és el seu nom real. Per tant, si Cervantes no era el seu nom, si hem vist que la seva obra és agafada, censurada, traduïda, passada al castellà, si es mou sempre aquí, si té una visió política catalana, qui realment era aquest senyor? I amb això entrem a la recta final. Us agraeixo molt que no us hàgiu aixecat i marxat corrents, m'esteu donant moral, que és bastant frustrant que l'únic de parlar i tothom se'n vagi, no? Però almenys si vosaltres hi sou em permetreu acabar, i amb això em sembla que en un quart d'hora ho enllestiré de seguida. Bé, sabem doncs que un d'aquests dos Miguel de Cervantes, o alguns aspectes del Miguel de Cervantes que coneixem, era de classe alta i militar, que va anar a Flandes, a Lepant i a les campanyes d'Oran i la Goleta al nord d'Àfrica, que resideix, ho hem vist, a Nàpols i a Sicília, que s'està a València i a Barcelona, que els seus avantpassats havien servit a la cort i que per això mateix ell també demana un càrrec a la cort i n'esdevé recaptador d'impostos del fisc reial, que és un gran escriptor amb una formació cultural tremenda, que llegeix moltíssim en italià i tota la seva obra està farcida d'expressions italianes. L'italià, que en aquells moments, quan ho vist, era una de les tres llengües més llegides a Catalunya, llatí, italià, català. D'on li provenen un cúmul d'expressions i referències de la llengua italiana, té amics a València, ho hem vist, té amics sicilians, que denuncia la política castellana uniformista, que justament en aquest moment s'estan donant uns tocs per treure poder en els regnes i recuperar-los al rei, que estem a un pas de la monarquia absoluta, estem a un pas del poder totalitari reial, que té una sèrie d'elogis constants per la llengua catalana i per Barcelona, per València i per la nació catalana. També hem vist que era favorable a una política mediterrània, que és com dir política catalana. Quina nissaga, doncs, a Catalunya hi havia que es pogués identificar amb aquest Cervantes, que tingui tots aquests condiments, i que a més ens permetin passar d'una forma documentada, perquè jo de vegades també dic que això és una conjectura, però si ho podem documentar millor, que ens permetin passar d'una forma documentada de Cervantes a un nom català. Bé, sabem que una branca dels Cervantes castellans que s'instal·len a Granada al segle XVII provenien d'uns servents catalans. Són uns servents catalans que fan a fer uns càrrecs jurídics, no sé si d'oficials de l'Inquisició a Granada, uns càrrecs vinculats amb l'estructura d'estat, i immediatament, un cop afincats a Castella, aquest servent ja se'ls hi passa a dir Cervantes. De fet, hauríem de tenir també algun altre tipus d'argument per poder corroborar això. L'argument heràldic és molt important, perquè realment, encara que tinguin noms diferents, en alguns casos noms adulterats, l'heràldica et mostra una concomitància de senyals que t'indiquen uns subnoms de família. Sabem que els Cervantes tenen un cérvol com a senyal parlant i el servent també tenen un cérvol com a senyal parlant. O sigui, això ens indicaria també, possiblement, un origen comú entre els Cervantes i el servent. I és, perquè sabem, com diuen els heraldistes, que un servent passa a Castella i allà ja es diuen Cervantes. Eren, per tant, doncs, els Cervantes un servent? Què sabem del servent a Catalunya? D'entrada, coincideix que els servent valencians eren una família noble. Un Berenguer servent procedent de Perpinyà va participar a la conquesta del Regne de València amb Jaume I i es va instal·lar a Xixona. El rei li va concedir el Castell Roig a Ibi i a Xixona hi va tenir una dilatada i duradora descendència. En Gaspar d'Escolano ens diu que Jeroni servent servia el rei Felip II en totes les ocasions del seu temps. Per tant, veiem que els Cervantes serveixen Felip II i veiem que els servents serveixen Felip II. Per espai de 40 anys, com foren, i ara diu, a on aquest servent va servir al rei? Diu, Oran, hem vist que Cervantes va estar a Oran. Goleta, hem vist que Cervantes va estar a la Goleta. Tunis, sabem que Cervantes era Tunis. I la presa del Peñal de los Vélez de la Gomera. No ho sabem per en Cervantes, però potser... Jo no ho sé, però potser d'aquí 20 anys o un enrere en Cervantes digui sí, mira, en aquest text, de moment no ho sabem, però sí que les empreses del nord d'Àfrica, tant el servent com el Cervantes, hi coincideixen. Després, passar la guerra de Flandes. Sabem que Cervantes va estar a Flandes com a capità, tant ell com el seu germà. I diu, i passar amb els seus germans, Andreu i Felip, on assistiren tot el temps que governà aquells estats el duc d'Alba, i s'assenyalaren a la batalla de Sant Guillem. O sigui, algun d'aquests, després de la batalla de Sant Guillem, van ser un germà d'en Cervantes, va ser ascendit i es va quedar allà en un lloc militar. D'allà passaren a Holanda, al setge d'Arlem, en què foren volats els tres germans d'una mina i quedaren maltractats. Per tant, sabem que un d'aquests servents també tenia una mena de tara en alguna part del cos, i sabem que Miguel de Cervantes també tenia una tara en un braç. Els germans García Carrafa ens diuen que el solar del Servent radicà a Puigcerdà i s'estengué per tot Catalunya. De l'autobiografia que Cervantes ens dona d'ell mateix, ens diu que en un lloc de les muntanyes tingué principi el meu llinatge, el Quixot, primera part, volum 39. També coincideix l'origen dels llinatges dels dos. Algú ha dit que si l'origen de Cervantes va ser entre les muntanyes, el text diu de les muntanyes de León, és que era lleonès. Com que castellà no pot ser-ho, és que era lleonès. Bé, bé, el lleó és una interpolació, perquè per la resta ens concorda igual. El meu llinatge ve de l'interior de les muntanyes, el Servent venen de Puigcerdà. El Servent, per tant, són el Principat de Catalunya, són el Regne de València i també són a Nàpols, on el barceloní i patró de galeres Lluís Servent fa d'ambaixador del rei Alfons davant dels emissaris egipcis de Rodes als anys 29-30. Hi ha també un Felip de Cervantes que escriu uns versos a Santa Helena. Tenim també un Cervantes que escriu en poesia. Aneu veient com el Servent i el Cervantes tenen una gran concomitància, i en alguns casos, si barreguéssim les dades, no sabríem les de qui són les d'un i les de qui són de l'altre. Al segle XIV tenim un García Servent, canceller del rei Pere III. Per tant, els Servents són a la cort. Bartomeu Servent també és secretari de Pere III. Un és canceller, un altre és secretari. I també és secretari de Joan I. Segons en Fuster, aquest Bartomeu Servent fou l'introductor i mestre del nou estil de prosa cancelleresca. O sigui, és un innovador en l'escriptura de cancelleria. Cervantes està ple de recursos de llenguatge notarial i cancelleresc. I diu que va influir fortíssimament en tota l'escriptura posterior dels notaris de València. Altre Servent del segle XV, Bernat Servent, lloctinent de tresorer d'Alfons IV el Magnànim. Francesc Servent, jurista. Jofre Servent, mercader de Barcelona i conseller. També un Jofre Servent és receptor dels rèdits reial i de la batllia del general durant la revolta catalana contra Joan II. Tenim un Servent que té el mateix ofici que Miguel de Cervantes, recaptador dels rèdits reials, o sigui, recaptador d'impostos reials. Ara, Cervantes ho era del rei d'Espanya i aquest ho era de la Generalitat. Tenim també un Berenguer Servent, que és cònsul de catalans d'Alexandria. Sabem que Cervantes era un admirador de Lluís Vives. Alguns autors parlen dels plagis que Cervantes fa de Lluís Vives. Entre ells, Lluís Vives fa una mena de crítica als llibres de cavalleries. Cervantes fa crítica als llibres de cavalleries. Cervantes glossa en diferents ocasions les obres d'en Vives. Sabeu, Lluís Vives és valencià, és aquell que l'únic de la seva família que es va salvar gairebé de les falles que feien la Inquisició a València. I sabem també que Francisco Cervantes de Salazar tradueix la introducció al camí de la saviesa d'en Vives. O sigui, tenim un Cervantes que tradueix Vives i tenim Cervantes que plagia i esmenta Vives tot sovint. El Servent són parents directes dels Vives de València. El Servent de València són parents dels Vives de València. També a Barcelona és un altre Vives, el primer que edita les dues parts del Quixot en un sol llibre. Antigament s'editaven fins a Vives, s'editava primera part, segona part, primera part, segona part. I aquest Vives edita les dues parts en una, en un llibret així, i això a partir d'aquell moment és l'edició moderna i que no hem parat de fer del Quixot. També la fa un Vives, i no deixa de ser curiós que els Vives són parents íntims del Cervantes. Els Servents catalans provenen de Puigcerdà i diuen els seus armorials que es van estendre per tot Catalunya, València i Amèrica. Però a Amèrica només trobem els Cervantes. No trobem el Servent, trobem els Cervantes. Però els armorials del Servent et diuen que van passar a Amèrica, i a Amèrica trobem els Cervantes. Per tant, anem encaixant. Finalment, si Cervantes hagués estat català, n'hi hauria d'haver quedat almenys alguna referència. D'en Coloma en queden moltes. D'en Cervantes en queda alguna, doncs amics i oients, per haver estat aquí aquesta estona, doncs us la diré perquè tenim una referència. l'Andreu Bosch, el sumari de editat el 1628 a Perpinyà, entre els autors catalans de tots els regnes de Catalunya cita Miguel de Cervantes, i el cita per entre uns autors catalans que proven la innata fidelitat de la nació catalana. O sigui, com per demostrar quins autors catalans diuen que Catalunya ha sigut una nació sempre fidel als seus reis, cita Martínez del Vilar, que és aragonès, Vicent Espinal, que és valencià, Lucio Marinio Siculo, que és sicilià, Mieres, Sorita, el pare Diego, Bauter, Molí, Carbonell i el doctor Manescal, i dos o tres més que se m'escapen una mica. Per exemple, diu Joan Antoni de la Vera i Zúñiga, però Zúñiga són Zúñiga i Requesens, no, segurament vindria per aquest costat. Se m'escapa un tal mestre Osorio, però en canvi la seva obra és el Sermó de la Immaculada Concepció de Maria, escrit en català i publicat el 1618. I se m'escapa aquest un tal Pineda, Monarquia Eclesiàstica. Però fora d'això, la majoria d'autors són catalans o vinculats amb una nissaga catalana. Per qui li interessa, això és el sumari, pàgina 41. I amb això em sembla que n'hi ha ben bé prou. Qui vulgui veure, per exemple, us passo que hi ha a la portada de l'edició del Quixot, el seu nom està manipulat. Aquí on diu Cervantes, veureu que fins i tot en la portada es veu un retoc sobre el seu nom. I bàsicament jo acabaria aquí. Em podria estendre amb catalanades, amb altres aspectes menors de l'obra, però el que es tractava, com us he dit al començament, és de suscitar un dubte, de donar informació, que aquesta formació fos coherent i que estigués d'acord amb el que passava, amb el control ideològic i cultural i polític a la Catalunya de finals del XVI i de començaments del XVII. I després vosaltres, doncs, amb el vostre criteri, doncs ja traureu les conclusions que hàgiu de treure. Moltes gràcies per ser-hi.